Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que ja és dilluns, dilluns 7 d'agost del 2023 i comencem la setmana amb ambient fresc a l'interior i al Pirineu i més suau a la costa. Bones notícies de cara a l'incendi forestal de Portbou perquè la tramuntana està afluixant i aquesta tarda ja deixarà de bufar. Molt bones notícies pels bombers que encara treballen sobre el terreny. Serà un dia amb domini del sol, tot i que els núvols no acabaran de marxar i estones mantindran el cel mig ennuvolat, sobretot entre Girona i Barcelona. Aquesta nit ha estat relativament tranquil·la. A l'Alt Empordà, els bombers esperen donar per controlat al llarg del dia d'avui l'incendi de Portbou, Colera i Llançà, que finalment haurà cremat prop de 600 hectàrees. De seguida anirem cap allà i connectarem amb la Bàrbara Julve, que és el centre de comandament. Tot i les bones perspectives, avui no es pot ni molt menys abaixar la guàrdia, ni a l'Alt Empordà ni a cap altra punta del país, perquè el risc d'incendi torna a ser elevadíssim. Hi ha 60 municipis amb risc molt alt o extrem, sobretot a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i els dos Empordans. Mentrestant, nou gir de guió en les negociacions per investir un president a Espanya. Santiago Abascal ha ofert un xec en blanc a Alberto Núñez Feijó i diu que està disposat a fer-lo president sense haver d'entrar al govern. Això ha fet que totes les mirades se centressin de nou en el Partit Nacionalista Basc per si aquest moviment canviava d'alguna manera la seva posició. Ja van deixar clars els bascos que no entrarien en un govern on hi pogués ser Vox. Per tant, s'ha mirat cap al PNB a veure si això canviava alguna cosa, però llegim a La Vanguardia que el Partit Nacionalista Basc es manté en el ni parlar-ne. En 10 dies, recordem, s'han de constituir les Corts Espanyoles el 17 d'agost. En parlarem en temps de tertúlia amb el Joan Bordeus, l'Helena Freixa, l'Estefania Molina i el Ferran Caballero, amb qui també comentarem les informacions sobre els Casuals, la facció més violenta dels boixos nois, que treuen aquest matí tant el Nació com el Diari Ara. Publiquen detalls inèdits que ens permeten conèixer una mica més com funcionava aquesta organització criminal. I posarem noms i cognoms amb el David Cobo, que és periodista del Nació i és qui signa aquesta informació en el diari digital. Els esports, el Girona guanya contra la Lazio, la presentació de l'equip davant l'afició, els de Mitchell s'han imposat aquest vespre als italians per 2-1 a Montilivi i s'han endut el trofeu Costa Brava. Això el dia que Ousmane Dembélé, que sí, que encara continua sent jugador del Barça, s'ha vist obligat a tornar als entrenaments amb l'equip. Per tant, nou capítol d'aquest serial llarg i pesat sobre el jugador francès. I cap a les 11 farem tertúlia esportiva amb Anaïs Martí i Santi Segurola el dia abans que el Barça jugui el primer partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Serà pel Gamper demà a les 8 del vespre i contra el Tottenham anglès. A la conversa hi afegirem el psicòleg esportiu Manel Caraballo per parlar sobre l'aturada per ara indefinida de Ricky Rubio, segons ell mateix ha explicat, ho fa per cuidar la salut mental, en paraules textuals. Això el mateix cap de setmana que Simone Biles ha tornat a competir i a guanyar, després d'abandonar fa 2 anys l'esport als Jocs Olímpics de Tòquio pel mateix motiu, per problemes de benestar emocional. I arribarem fins a les 12 parlant de sèries i televisió amb el Carles Perelló i el Xavi Uller. I així, doncs, haurem coronat el migdia d'un dia més d'aquesta temporada d'estiu del Món a RAC1. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts, home.
El Món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Pol Rodríguez, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
Sí, que els bombers esperen que avui puguin donar per controlat l'incendi de l'Alt Empordà, que aquest cap de setmana ha afectat Portbou, Colera i Llançà. El foc, que ha cremat prop de 600 hectàrees, va començar el divendres a la tarda i ja està estabilitzat, i els bombers, que hi han estat treballant tota la nit, el donaran per controlat avui en funció del vent que s'espera que bufi en les properes hores, que són claus.
Per saber, doncs, quina és l'última hora de l'incendi, anem cap allà, anem cap al centre de comandament de Colera. Allà hi tenim la Bàrbara Julve. La Bàrbara Julve. Bàrbara, bon dia.
Bon dia. Sí, fins a 13 vehicles d'aigua treballen a hores d'ara sobre el terreny per controlar l'incendi que, com dèieu, va començar divendres a la tarda. El vent no l'ha fet créixer aquesta nit, així que els bombers confien canviar de fase del foc, que ara es troba estabilitzat, i donar-lo per controlat al llarg del dia d'avui. Aquesta nit hi ha hagut ratxes fortes de vent entre 60 i 70 km per hora. Tot això, no s'ha produït cap represa des d'ahir al matí. Durant aquestes últimes hores, els bombers han centrat les tasques en la revisió constant del perímetre del foc, un incendi que ha cremat unes 600 hectàrees, segons els agents rurals, gairebé 400 a Colera i unes 200 a Portbou. Una gran part de la zona cremada són solanes dedicades a la pastura de la vaca ripollesa. A la carretera N260 continuen els controls de trànsit per evitar la presència humana. Només poden circular-hi veïns i qui vagi a treballar.
Gràcies, Bàrbara. Com dèiem, que el perímetre de l'incendi s'estabilitzés dissabte va ser una treva molt benvinguda, però no definitiva, perquè a les últimes hores la tramuntana està fent la guitza de nou als bombers.
Sí, ho explicava la Bàrbara, i al llarg del matí va haver diverses represes, sobretot al flanc esquerre. Les condicions meteorològiques també van impedir que els helicòpters bombarders no es poguessin enlairar fins a les 8 del vespre. Els avions, en canvi, no es van poder enlairar en tot el dia.
Doncs ja que hi som...
Agbar t'ofereix el temps.
Martí... Què? Com pinta això?
Doncs millor, bones notícies, tot i que de moment encara, déu-n'hi-do, aquesta matinada un cop màxim de 70 km per hora a Portbou, a la zona de muntanya, precisament on hi ha aquest incendi forestal.
De fet, ara sentíem a la sí, connexió amb la Bàrbara, que en el fons hi havia vent encara.
Aquesta tramuntana que es manté al nord de Cap de Creus, bàsicament en aquesta zona de l'extrem nord de l'Alt Empordà, ahir es van superar encara els 100 km per hora, va ser un dia molt complicat, com explicàveu, amb aquest vent del nord, a més amb poca humitat, i va fer calor, no una calor extrema ni molt menys, però sí que, déu-n'hi-do, ara mateix a la zona de l'incendi tenim aquesta tramuntana de 50 km per hora de mitjana, puntualment, doncs, de matinada s'ha arribat al 70, la humitat al voltant del 50%, és una humitat que no acaba de ser del tot convenient, podríem dir, i la velocitat del vent, ara mateix això, al voltant de 50 km per hora, però amb més humitat i temperatura de 17-18 graus, per tant, ha refrescat aquesta nit i matinada. Previsió que la màxima s'enfili cap als 27-28 en aquesta zona de l'extrem nord de l'Alt Empordà.
Que tampoc és gran cosa.
No és una calor molt intensa, per tant, amb aquesta disminució de la força del vent, perquè perd pistonada la tramuntana, a partir del migdia, encara matí, venen 6-7 hores una mica delicades, però a partir de la tarda ja sí que desapareix, perquè fins i tot el vent girarà més component marítim. Això portarà més humitat i no serà tan intens.
Perfecte.
Per tant, bones perspectives avui a la zona de l'incendi. A la resta de Catalunya, un dia bastant tranquil, amb sol, amb alguns núvols poc importants, contrast tèrmic entre el dia i la nit, ara mateix cap al Pla de Lleida fins i tot toca sortir amb jaqueta en algunes poblacions, 10, 12, 13 graus cap al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell, o sigui que al migdia notaran el canvi molt marcat, perquè s'arribarà fàcilment als 30, 32 graus, fins i tot 33, 34 cap a la Vall de l'Ebre, potser Priorat, Baix Ebre, amb calor més intensa, semblant a la d'ahir, però per tant a les comarques de Ponent i del Sud. Entre Girona i Barcelona es manté aquest cel mig ennuvolat, amb núvols baixos, si s'escapa alguna gota, ben poca cosa, no és un dia complicat, no ha de ploure, però sí que, com va passar ahir, doncs alguna espurna, alguna roina, ben poca cosa tot plegat, temperatures aquí més baixes degut a aquest cel més tapat, i la resta de la setmana no ens portarà canvis. Serà una setmana poc dinàmica, bastant avorrida.
Clar, això anava a preguntar.
Sí.
Perquè semblava que havia de venir un canvi de temps més de la segona meitat de setmana, més calor i tal, això...
Sí, es confirma, exacte. Val. Pocs canvis a nivell d'estat del cel, amb sol, alguns núvols, poques opcions de pluja, per tant, de moment no arrenca aquest agost en quant a pluja a Catalunya, i després la calor serà intensa, de cara a dijous.
Calcem, doncs.
Sí, entre dijous i divendres, calor molt forta, segurament parlarem de 38, 39, 40, fins i tot els punts més càlids de l'interior. Per tant, toca preparar-nos, toca suar. No serà una onada de calor, però sí aquest pic de calor com hem tingut altres fases aquest estiu.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
7 i 9, tot i que l'incendi de l'Alt Empordà va pel bon camí, ara ho comentàvem tant amb el Víctor com amb el Martí i la Bàrbara, a la resta de Catalunya no es pot abaixar avui la guàrdia, ni molt menys. Avui hi ha 60 municipis que tenen perill molt alt o extrem de patir
un foc.
Sí, els municipis més afectats i que tenen més possibilitats de patir-ne són els de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i els dos empordans. De fet, els espais amb accés restringit del Pla Alfa són tots de l'Empordà, el massís del Montgrí i el Cap de Creus, i la Serra de l'Albera. Relacionat amb aquesta prohibició, ahir els agents rurals van identificar algunes persones que se saltaven la limitació d'accés precisament al Parc Natural del Cap de Creus, a tocar de l'incendi. Això després que dissabte, Protecció Civil del Port de la Selva decidís abandonar la vigilància per la falta de recursos davant l'allau de gent que se saltava les normes.
De debò que és increïble que bueno, és increïble que passi això. Uns incendis que han arribat durant la primera setmana d'agost, quan molta gent fa vacances, i en aquest context de sortides en massa, aquest cap de setmana els bombers han hagut de rescatar 7 persones en zones de muntanya.
De fet, el 2023 va camí de ser l'any amb més rescats de la història a casa nostra. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 850, són un 25% més que ara fa un any. Dues de les actuacions es van fer ahir, una ciclista a la zona del Coll d'Uria de Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, perquè tenia una ferida al maluc, i l'altra va ser un parapentista que va haver de fer un aterratge d'emergència a Organyà, a l'Alt Urgell, perquè es trobava malament. Això quan els bombers divendres van demanar prudència a l'hora de fer excursions i el cos va atribuir l'increment dels rescats a la febre general per gaudir de la natura.
Més coses, Víctor.
Que ja ha començat el compte enrere per la data clau del 17 d'agost, quan s'ha de constituir la mesa del Congrés espanyol i també el Senat. Només falten 10 dies i això vol dir que els partits que tenen la clau per la investidura hauran de decidir en quin bloc se situen, si el de dretes o el d'esquerres. De moment encara es mantenen els dubtes de si algú aconseguirà els suports necessaris per evitar una repetició electoral. Si bé és cert que Pedro Sánchez és qui ho té més de cara, ara Vox ha fet un gir de guió i ha donat via lliure a Alberto Núñez Feijóo per intentar governar. El partit d'ultradreta ha ofert els seus vots sense condicions a un govern del PP i fins i tot si això vol dir quedar-se sense cap cartera a l'executiu. Els de Santiago Abascal trenquen així amb la dinàmica que havien seguit fins ara les diferents comunitats autònomes, on han obligat el PP a cedir i a governar plegats. I tot i aquest canvi de parer, fons del PNB han explicat a La Vanguardia que encara que Vox hagi decidit que no entrarà el govern en un hipotètic executiu de les dretes, pels bascos no ha canviat res i no hi donaran suport.
Això ho vull llegir a La Vanguardia, aquestes fonts, que parlen directament de ni parlar-ne. Per tant, el Partit Nacionalista Basc es manté fix a la seva posició. Tenim en compte la situació del PNB, que amb unes eleccions a tocar al País Basc i actualment governant amb el Partit Socialista i tenint Bildu, que no para de créixer. La situació del PNB és complicada com per posar-se a cedir segons què, segons a quina banda i a l'altra. Tot i aquest xec en blanc dels de Bascal, el PP no té prou per governar. Recordem, amb els seus vots i els d'Unió del Poble Navarrès en sumaria 171 a 5 de la majoria absoluta. Per això, Feijóo necessita que li donin suport a altres grups, com el PNB que dèiem ara, que ja dic que ni parlar-ne, o Coalició Canària, que avisa que amb l'extrema dreta res de res. Res de res. A Barcelona, avui l'Ajuntament comença a revisar 800 palmeres de tileres, com la que va córrer dissabte divendres al Raval i que va matar una noia de 20 anys, recordem. Ara per ara, el govern municipal només té catalogades com a perilloses una seixantena de palmeres i la que va caure no era una d'elles.
Per això es volen curar en salut i, a més de revisar aquests arbres, no descarten tancar alguns parcs si creuen que hi ha risc que hi hagi noves caigudes. Això quan els serveis de jardineria de l'Ajuntament encara no saben per què es va trencar la palmera del Raval. Apunten que era difícil de preveure, però admeten que haguessin pogut fer més prevenció si tinguessin més personal. De fet, al març, l'Ajuntament va revisar la palmera que va caure després de rebre desenes de queixes dels veïns. Van concloure que hi havia un parell de deficiències, però que no eren prou greus per fer saltar les alarmes.
7:13, compta amb això. Atenció, perquè els Mossos d'Esquadra alerten que està tornant a circular per internet una estafa en què els pirates informàtics es fan passar per Netflix. Es tracta d'un correu electrònic o d'un missatge en què informen a l'usuari que la seva subscripció a Netflix ha caducat.
Sí, tot seguit li ofereixen una oferta gratuïta i per activar-la li demanen que ompli un formulari. La policia avisa que tot plegat és una estafa pensada per robar les dades bancàries de la víctima i els Mossos el que fan és una crida a no donar cap dada personal ni bancària a desconeguts i també recomanen desconfiar de qualsevol missatge estrany o inesperat.
Per tant, molt important això, alerta dels Mossos d'Esquadra. Si rebeu un correu electrònic o un missatge en què us informen que la vostra subscripció a Netflix ha caducat, d'entrada, desconfieu-hi. Més coses. L'actor Rodolfo Sancho demana màxim respecte pel seu fill Daniel, detingut a Tailàndia, acusat d'assassinar i esquartarà un home, un crim que ell mateix ja ha confessat. Les primeres informacions apuntaven a un crim passional motivat per gelosia. Tot i això, a la seva declaració a la policia, feta pública per l'agència EFE, Sancho assegura que el va matar perquè l'home estava obsessionat amb ell i se sentia un hostatge.
Assegura que l'home el tenia en una gàbia de vidre, diu, i que l'assetjava perquè fos la seva parella. També explica que va destrossar la seva relació anterior i que l'amenaçava sempre que intentava allunyar-se. En el Tribunal Provincial de l'illa de Koh Samui, la més gran de Tailàndia, ha aprovat una ordre judicial contra el fill de l'actor que passarà d'aquí a poc a disposició dels jutges. Està acusat d'assassinat premeditat i d'ocultació i sustracció de parts del cos per encobrir la mort. L'ordre s'ha emès després de confirmar que l'ADN que s'ha trobat al cos de la víctima coincideix amb el de l'acusat, i el seu pare, l'actor espanyol Rodolfo Sancho, ara ho dèiem, demana als mitjans de comunicació que no interfereixin en la investigació del cas.
A banda, avui diversos mitjans publiquen informació detallada sobre els casuals, que és aquesta facció criminal dels bojos nois tan temudes, la facció més violenta, segurament, dels ultres del Barça. Lluny de ser un grup de brètols vinculats al club, la informació que publiquen avui el diari Ara i el Nació desenmascara una organització jerarquitzada que cometia assassinats i segrestos i que treia pit de ser els responsables de la seguretat d'alguns establiments i discoteques de Barcelona.
Sí, l'Ara explica els resultats d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que conclou amb la detenció de Paco El Gordo, un dels líders dels casuals, detingut a l'abril de l'any passat quan la policia catalana encara no sabia amb qui havien topat. Les converses revelen segrestos, confessions d'assassinats, amenaces i coaccions, tot per aconseguir droga o per passar comptes amb gent que els deu diners. D'altra banda, el Nació explica que s'ha tancat el cercle ara que aquesta setmana, la setmana passada, van detenir Ricardo Mateo, considerat el líder de la banda, en una operació Platja d'Aro al Baix Empordà. El Digital afegeix que dintre les activitats dels casuals també hi trobem la gestió de la seguretat i clubs d'oci nocturn, com el cas del Patron, un restaurant i bar de copes de la zona alta de Barcelona, o també la discoteca Luz de Gas, entre altres locals d'oci nocturn de la zona de la Vila Olímpica. Les actuacions policials, en total, han deixat més d'una trentena de detinguts, però els Mossos consideren que les investigacions continuen obertes.
A la tertúlia farem un truc al David Cobo, que és el periodista del Nació, que signa aquesta informació, i a més també tenim l'Helena Freixa, que és cap de societat de l'Ara, i amb ells també amb el Joan Bordeus, l'Estefania Molina i el Ferran Caballero, cap a quarts d'11. Comentarem i posarem noms i cognoms als líders i a les primeres espases d'aquesta facció criminal, que són els casuals vinculats als bojos nois. I atenció, 7 i 16, a aquesta notícia que sembla que no és broma. Elon Musk i Mark Zuckerberg es barallaran, literalment, tindran una baralla, i ho retransmetran a través de Twitter. És l'anunci que feia ahir el propietari de la plataforma, que ara ha passat a dir-se X. Fins ahir al vespre, Zuckerberg encara no n'havia dit res al respecte, però el director executiu de Meta ha assegurat a les últimes hores que està tot preparat per lluitar. El cert és que el mes de juny els dos multimilionaris van anunciar que es barallarien, i Musk ha dit que tots els ingressos es donaran obres benèfiques.
Quan van anunciar la lluita, els dos multimilionaris fins i tot van dir que podria ser que la fessin a Las Vegas o al Coliseu de Roma. Mai van acabar de concretar
que, clar,
si era una broma o no, no ho van dir. De fet, Zuckerberg diu que va suggerir el 26 d'agost perquè fos la data del combat, però assegura que el seu rival encara no ho ha confirmat. Per ara sabem que Musk ha estat entrenant amb un professional de la boxa, i per la seva banda Zuckerberg ja té experiència. Ha guanyat diversos combats d'arts marcials mixtes i fa poc a les seves xarxes també va ensenyar que s'havia instal·lat un ring al seu jardí. Teòricament, quan arribi el dia, ara ho dèiem, el combat s'ha de retransmetre per Twitter.
Bueno, no sé, n'estarem pendents,
sí,
òbviament. No hi ha res com ser ric. Pel que fa als esports, Pol, tenim alguna cosa aquesta nit i matinada?
Sí, que el Girona ha tancat la pretemporada amb victòria contra la Lazio 2-1 en el trofeu Costa Brava, un partit amb dos atractius. El primer és el debut del davanter ucraïnès Artem Dobvik, el fitxatge més car de la història del club, de 7 milions. També destaca el gol de Tati Castellanos, però amb la samarreta de la Lazio, en el retorn del davanter argentí a Montilivi. Un Girona que tanca la pretemporada amb 4 victòries en 6 partits i arriba ben preparat al debut a la Lliga, dissabte vinent, al camp de la Reial Societat.
Per cert, nou capítol del serial Ousmane Dembélé, que ha hagut de tornar a Barcelona i entrenar-se amb l'equip.
Sí, mentrestant espera resoldre el seu futur amb el Paris Saint-Germain. El Barça encara no ha enviat la documentació per tramitar aquest traspàs. En canvi, no es va entrenar amb permís del club Franck Kessié. L'africà té aquest permís per negociar el seu fitxatge amb l'Al Ahly Saudita, un equip que farà aquesta tarda el primer entrenament a l'estadi Lluís Companys en la prèvia del trofeu Joan Gamper de demà contra el Tottenham. D'altra banda, avui llegim a Mundo Deportivo que el Manchester City ha refusat la primera oferta del Barça per Bernardo Silva. Es tracta d'una cessió amb compra obligatòria a final de temporada a canvi de 60 milions. El portuguès va jugar de titular ahir en el primer gran partit de la temporada del futbol europeu. La Community Shield, els de Pep Guardiola, van perdre els penals contra l'Arsenal de Mikel Arteta.
Mira, jo aquí personalment, jo soc molt, 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 molt fan i m'agrada moltíssim Bernardo Silva. L'any passat ja em van posar la mel als llavis i m'agradaria que aquest any, si no ha de venir, que ho deixem estar. Ho deixem estar perquè jo no puc aguantar.
Rebaixem l'eufòria, no?
Sí. I a més aquest cap de setmana un altre nom que ha sortit també, Pol, que és el de Neymar, que sí. És veritat que també, igual que no hi ha estiu sense que es parli d'Mbappé i el Real Madrid, sembla que tampoc hi ha estiu sense el possible retorn de Neymar, que també és una cosa que aixeca bastantes passions i que és una cosa molt personal de cadascú, de m'agradaria o no m'agradaria que tornés. Recordem que Neymar ja té 31 anys, eh? Sí. Alguna cosa més, Pol?
Sí, que el català Aleix Espargaró va guanyar la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. És la segona victòria del granollerí de la seva carrera a la categoria reina. El pilot d'Aprilia es va imposar al líder del Mundial, l'italià de Ducati Pecco Bagnaia, i el sud-africà de KTM Brad Binder, segon i tercer respectivament. El company d'equip d'Espargaró, també català Maverick Viñales, va quedar cinquè i Marc Márquez va tornar a caure novament en el seu retorn als circuits.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Fem el trànsit. A aquesta hora donem un cop d'ull a les carreteres per saber quin és el seu estat. Matí molt tranquil arreu. Ara mateix el Servei Català de Trànsit només destaca el tall de circulació entre Llançà i Portbou a la Nacional 260 arran de l'incendi forestal a l'Alt Empordà. El tall afecta els dos sentits de la carretera. Només hi poden passar els veïns de la zona. Per la resta, normalitat absoluta a la xarxa viària. Set i vint. Per ser que aquest cap de setmana estava amb un amic quan es va saber que l'incendi de Portbou va ser per culpa d'alguna acció humana. Els agents rurals encara han de concretar, però sí que ja es va descartar d'entrada que fos per algun element meteorològic. Es va parlar d'acció humana. I aquest amic meu automàticament va dir, en casos així s'hauria de fer com diu aquella cançó de Sau. Li vaig preguntar quina i em va dir aquesta.
D'aquest camí poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat farà-te de la mà. Però si no ho podem fer demà, veure els arbres que aixecar pel cel, no us pararà. Voldria escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va.
Doncs amb aquest Això es pot salvar de Sau hem arribat a les 7 i 23. Ara tornem.
RAC 1.
Mentre escoltes aquest anunci, a l'Ajuntament de Barcelona anem per feina. Per això hi hem destinat més recursos. 4.400 persones dedicades a la neteja de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
7:26. Clavarem dos quarts de vuit del matí repassant altres temes de l'actualitat. Bàrbara Padilla, bon dia.
Bon dia.
Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
A Barcelona, els comuns reclamen a Jaume Collboni que els deixi entrar al govern municipal. Ada Colau ja ha avisat l'alcalde que no els donarà un xec en blanc i que si vol tirar endavant els pressupostos amb els vots dels comuns, cal alguna cosa canvi.
La líder dels comuns ho deia ahir en una entrevista a l'agència EFE, en què avisava Collboni que haurà de passar per l'adreçador perquè amb 10 regidors ho té molt complicat per governar.
Jo li insisto al senyor Collboni, los pactos no caen del cielo, los pactos se tienen que trabajar. Entonces yo le he emplazado, tanto en público como en privado, a que nos convoque a las formaciones progresistas, a Esquerra Republicana y a nosotros, para poder poner las bases de ese programa progresista que pueda hacer un gobierno estable y fuerte para la ciudad de Barcelona que garantice las políticas progresistas.
Colau posa com a data límit per respondre a la proposta de les festes de la Mercè, que són a mitjans de setembre, tot plegat quan encara no fa ni dos mesos de les eleccions municipals que van fer alcalde Jaume Collboni.
El cap de setmana ens ha deixat un altre mort per ofegament a una platja. Un jove de 26 anys va morir dissabte a la nit a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Segons ha pogut saber RAC1, els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que el noi anava sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
Diverses persones van veure arribar un cotxe a la platja i embarrancar la sorra. L'home, que era l'únic ocupant del vehicle, va baixar i va anar directament a l'aigua. Després d'uns minuts, els testimonis van alertar els serveis d'emergències. Finalment, el cos va aparèixer flotant i les onades el van arrossegar fins la costa. El sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit.
Des d'avui, l'Agència Catalana de l'Aigua pot començar a posar multes als ajuntaments que incompleixin l'ordre antisequera, és a dir, aquells que gasten més aigua de la permesa. L'ACA ha repetit en les últimes setmanes que no té intenció de fer-ho ara, però sí d'aquí a unes setmanes.
L'Agència Catalana de l'Aigua diu que ells no tenen afany recaptatori, però recorden que no els tremolarà el pols amb aquells que gasten massa aigua i no mostren cap mena de voluntat d'estalvi. A Catalunya, un de cada tres municipis incompleix la norma i superen el màxim de litres per habitant i dia. Els municipis en emergència per sequera poden gastar-ne fins a 200, els que estan en fase d'excepcionalitat 230 i els que estan en alerta 250.
Més notícies denuncien un taxista a Barcelona que treballava drogat sense punts al carnet i sense haver passat la ITV. Vinga. La Guàrdia Urbana el va aturar dissabte després de veure que no tenia els permisos al dia.
Quan els agents li van demanar la resta de documentació van veure que tampoc tenia punts al carnet de conduir, també va donar positiu en el test de drogues.
Pel que fa als esports, una notícia ràpida, Pol. El Mundial Femení aquest matí es disputa una nova jornada de vuitens de final.
Sí, amb Anglaterra i Nigèria, 8:45 del matí, amb les angleses hi és la blaugrana Lucy Bronze, també juga, però està lesionada la blaugrana Keira Walls. Mentrestant, a Nigèria juga la davantera del Barça, Oshoala. A 1:45, tanquen la jornada l'anfitriona Austràlia contra Dinamarca. Ahir, per cert, va saltar la sorpresa amb l'eliminació dels Estats Units contra la Suècia de la blaugrana Rolfo. El partit es va decidir als penals. D'altra banda, Països Baixos també es va classificar per quarts de final després de guanyar Sud-àfrica 2-0.
Un minut i clavem 8:45 del matí.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Exverano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Laia Framis, Víctor Cullell, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Que en les properes hores els bombers esperen donar per controlat l'incendi que aquest cap de setmana ha cremat prop de 600 hectàrees a l'Alt Empordà. Els agents rurals investiguen com es va originar, tot i que tenen clar que va ser per l'acció humana.
Avui hi ha 60 municipis que tenen perill molt alt o extrem de patir un incendi, sobretot són els de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i els dos empordans. A banda, està prohibit anar al massís del Montgrí, al Cap de Creus i a la Serra de l'Albera.
Ha començat el compte enrere per la data clau del 17 d'agost, quan s'ha de constituir i la mesa del Congrés espanyol. Quan falten 10 dies, Vox fa un gir de guió i ofereix els seus vots sense condicions al PP.
Avui l'Ajuntament de Barcelona comença a revisar 800 palmeres com la que va caure dijous passat al Raval i que va matar una noia de 20 anys. El govern municipal no descarta tancar alguns parcs si creuen que hi ha risc que hi hagi noves caigudes.
Els Mossos d'Esquadra alerten que circula per internet una estafa en què els pirates informàtics es fan passar per Netflix. Informen l'usuari que la seva subscripció ha caducat i roben les dades bancàries de la víctima a través d'un formulari.
L'actor Rodolfo Sancho demana respecte pel seu fill Daniel, detingut a Tailàndia, acusat d'assassinar i esquarterar un home. En la seva declaració a la policia, l'agressor confessa el crim, però assegura que el va matar perquè l'home el tenia segrestat.
El cap de setmana ha deixat un altre mort per ofegament a una platja. En aquest cas es tracta d'un jove de 26 anys que va morir a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre. A més, els bombers busquen un home de 32 anys que hi va caure al riu Ebre.
I cap de setmana negra a les carreteres, han mort 3 persones en accidents de trànsit i ja en són 95 des de principis d'any. De mitjana, des de l'1 de gener, a les carreteres ha mort una persona cada 2 dies.
Els esports, el Girona guanya el trofeu Costa Brava per 2-1 contra la Lazio i tanca una bona pretemporada amb 4 victòries en 6 partits. Mentrestant, Dembélé s'entrena obligat amb el Barça mentre no es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. El club està revisant el seu contracte i encara no ha enviat la documentació per tramitar aquest traspàs.
A veure el temps. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia. Comencem la setmana i ho fem amb ambient fresc a l'interior i al Pirineu. Jaqueta, fins i tot, en algunes comarques de Ponent, també de la serralada pirinenca, en canvi més suavitat a la línia de la costa, amb aquesta tramuntana que encara es manté fins al migdia a l'Alt Empordà, sobretot a la zona de l'incendi forestal precisament, però bones notícies perquè anirà fluixant i a la tarda ja serà història aquest vent del nord. Tot plegat acompanyat de sol, alguns núvols poc importants entre Girona i Barcelona i calor més intensa cap a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida.
I amb Naturgy a les 7:32 sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
Sí, ahir els nivells de diòxid de nitrogen a l'Eixample de Barcelona van baixar al voltant d'un 23% respecte al mateix període d'anys anteriors i avui aquesta qualitat de l'aire serà bona a tot el país.
A Naturgy impulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d'energia competitiva, segura i amb el màxim respecte pel medi ambient.
El trànsit. Pel que fa al trànsit, continuem amb un matí molt tranquil a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit només registra el tall de circulació en els dos sentits de la marxa entre Llançà i Portbou a la Nacional 260 per l'incendi. No s'hi pot circular a causa del foc de l'Alt Empordà. Això sí, els veïns de la zona sí que hi poden passar. A la resta de carreteres del país, normalitat absoluta.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7:33. Ja a aquesta hora comencem la lectura de la premsa en Diagonal. Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
La gran protagonista del cap de setmana i avui de bona part de les portades és Simone Biles. La gimnasta ha tornat a competir després de 2 anys d'aturada per salut mental.
Sí, Simone Biles protagonitza la portada de La Vanguardia que titula amb un tornada triomfal. El diari també li dedica un semàfor verd per no només tornar a competir després de 2 anys, sinó per batre amb claredat totes les seves rivals.
El periòdico també qualifica el retorn de triomfal. Explica que la gimnasta amb més èxits de la història dels Estats Units ara diu que torna a creure una mica més en si mateixa.
El diari ara titula en portada Simone Biles reapareix amb èpica. Destaca que després de 732 dies fora de la competició, el retorn no podia ser millor, amb una victòria emotiva, i afegeix que lluny d'encongir-se, la gimnasta va fer aixecar els espectadors.
L'ABC en portada parla un cop més de retorn triomfal de Simone Biles i assegura que l'estrella nord-americana arrasa en el seu exercici.
I La Razón considera que Biles esvaí tots els dubtes que es tenien sobre el seu nivell esportiu després de 2 anys apartada.
A tot això, els diaris editats a Madrid repassen les opcions que se li obren a Feijóo després del xec en blanc que li ha ofert Vox.
Sí, l'ABC, per exemple, considera que Vox ha aplanat el camí del PP i retrata el PSOE perquè el deixa, més ben dit, sense la coartada de la por que fan servir des del 23J. Tot i això, el diari assumeix que el gest de l'extrema dreta podria convertir-se en un brindis al sol que no servirà de res.
Jorge Fernández Díaz descriu a La Razón que el xec en blanc de Vox és un canvi significatiu en la posició que fins ara tenia l'extrema dreta i, per tant, és un canvi que s'ha de considerar seriosament. L'exministre de l'Interior insisteix a pactar amb Vox i evitar que Sánchez governi amb els independentistes.
A El Mundo, José Ignacio Torreblanca critica que Vox sigui un bon negoci municipal i autonòmic pels líders territorials del PP, però un molt dolent per Feijóo. A més, assegura que la decisió de Vox és un moviment perquè Feijóo no els encolomi el més que probable fracàs de la investidura.
A El País, Pilar Mera escriu que el PP necessita amb urgència ampliar el seu espai per tenir més opcions d'aliança. De fet, li demana a Feijóo que s'independentitzi de les seves veus més sorolloses del partit.
L'Espanyol, per la seva part, considera que aquest gir responsable de Vox canvia el tauler després del 23J, perquè amb aquest moviment sense contrapartides, Feijóo obre ara una via estreta per la seva investidura.
I en canvi, a Voz Populi, Roger Senserric avisa que fins que el PP no elimini Vox de l'equació parlamentària, el PSOE sempre serà la primera opció dels nacionalistes.
I a Catalunya, la premsa insisteix a aprofitar l'oportunitat per aconseguir millores pel país amb l'escenari postelectoral.
Sí, a La Vanguardia, Ivan Redondo escriu que la nova legislatura ha de servir per resoldre el conflicte polític i frenar Vox. Per això creu que és un encert oficialitzar l'ús del català al Congrés i també reprendre el debat sobre el finançament.
El periòdico, l'editorial, demana no apel·lar a processos històrics que només portaran noves frustracions, ho diu en referència a la possibilitat que la presidència de la mesa del Congrés sigui per una nacionalitat històrica a canvi de la investidura de Sánchez.
Lara creu que és el moment de plantejar-se una negociació ambiciosa, demana als partits independentistes que mirin més enllà de les pròximes eleccions catalanes i que, de fet, actuïn pensant en el que pot ser millor per Catalunya i el futur.
També El Punt Avui es fixa en les negociacions de Junts i Esquerra, diu que han d'aclarir fins on volen arribar. El diari creu que és una exigència per no caure en nous paranys després de 10 anys de dilacions indegudes.
I mentrestant, Agustí Colomines, el Nacional, es fixa en el paper de Junts i diu que els de Puigdemont han fet molts sacrificis per ara caure en el parany dels que els volen destruir. També a Vilaweb, Vicent Partal demana a l'independentisme no malbaratar l'oportunitat que té a les mans, encara que alguns, diu, no siguin capaços de veure l'horitzó.
7:37. Marc Suí, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Què m'expliques?
Doncs que aquest estiu Fontvella, l'aigua que t'omple de vida, ha creat una edició limitada de la seva mítica ampolla per donar suport als esdeveniments i festivals de música de Catalunya. Podeu participar al sorteig de centenars d'entrades i experiències demanant Fontvella al vostre bar o restaurant preferit. Participeu i ompliu-vos de vida.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
7:38. Continuem amb la lectura de la premsa en Diagonal. Martí Oliveres, bon dia. Mar Segués, bon dia.
Hola, bon dia.
Mar Segués, bon dia.
Bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia.
Zuber Ribaudí, bon dia.
Bon dia.
A qui se li entrevistarà aquest matí el xoxó?
Aquest matí els fans de la pel·lícula Barbie si llegeixen l'article de Bárbara Blasco a El Mundo. Tot i admetre que no és una mala pel·lícula, comercialment diu que si la jutge amb ulls de cinèfila no passa de regular tirant cap a dolenta. Critica que tot el film està passat per un puré comercial, per un tractament sense essència, superficial i carregat de tòpics, i analitza que és un encadenament d'accions que no aconsegueixen crear ni ritme ni sensació d'emoció a la pantalla.
Parlant de Barbie, la notícia que fa la volta al món.
Greta Gerwig s'ha convertit en la primera directora de cinema en recaptar més de 1.000 milions de dòlars de taquilla per una pel·lícula gràcies al fenomen Barbie. El film de Gerwig ha facturat 459 milions de dòlars als cinemes dels Estats Units i 572 a l'estranger. En menys de 3 setmanes ja és la pel·lícula amb més ingressos d'aquest 2023, només per darrere de Super Mario Bros, que es va estrenar 4 mesos abans. Barbie ha entrat a la privilegiada llista dels films que han aconseguit una recaptació de més de 1.000 milions de dòlars d'ingressos, i en la història de la taquilla moderna només ho han fet 53 pel·lícules i la de Gerwig és l'única dirigida per una dona en solitari. Ho llegim a mitjans d'arreu del món.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, eh?
Ara sí.
Una fortíssima tempesta ha escombrat el centre d'Europa.
Sí, aquest cap de setmana un temporal breu però molt intens ha deixat imatges espectaculars de carrers col·lapsats amb 30 centímetres de calamarsa en algunes ciutats del sud d'Alemanya com Reutlingen. El riu de la zona, l'Ehatz, va pujar 1,5 metres en molt poca estona i el front de tempestes també va sorprendre altres països com Àustria, Eslovènia i Croàcia. Se'n fan ressò diversos mitjans.
El Níger tanca l'espai aeri davant l'amenaça d'una intervenció militar imminent.
La junta militar del país tenia de marge fins ahir diumenge per restaurar l'ordre constitucional. Els caps de la Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica Occidental ja havien advertit d'un possible atac militar si no complien amb l'ultimàtum. Davant d'aquesta amenaça, el Níger ha tancat l'espai aeri fins a nou avís.
Desaparegudes una trentena de persones després d'un naufragi al mar de Lampedusa.
Es busquen fins a 28 migrants d'un vaixell de refugiats i 3 més d'una altra davant de l'illa italiana. Les dues naus que venien de Tunísia van enfrontar-se aquest dissabte per culpa de les tempestes. Aquest any ja han mort 1.800 persones. Són 900 més que l'any passat en aquesta època. Ho llegim a Frankfurter Allgemeine.
Per cert que el Japó ja té data per abocar a l'oceà l'aigua radioactiva tractada a Fukushima.
Sí, serà entre finals de agost i principis de setembre. Segons les autoritats japoneses, ja s'ha esgotat l'espai per emmagatzemar tant material contaminat. Asseguren que l'impacte radiològic serà insignificant tant per la població com pel medi ambient. La mesura prové d'una cimera trilateral entre el Japó, els Estats Units i Corea del Sud. Ho llegim a The Guardian.
Barcelona és la millor ciutat del món.
Sí, és el que diu un rànquing fet pel diari britànic The Telegraph. La capital de Catalunya excel·leix en gastronomia, història i oferta cultural. A més, la ubicació geogràfica i l'estil de vida l'ajuden a superar a Sydney, a Austràlia, que es queda en segon lloc, 32 punts per darrere. Barcelona és l'única ciutat de l'estat espanyol que entra al top 10. Ho llegim a Crònica Global.
Doncs parlant de Barcelona, per què la ciutat és notícia al diari The Times?
Perquè els turistes britànics s'estan trobant que cada vegada és més complicat sopar sol a Barcelona.
Ah?
Alguns restauradors de la ciutat han començat a prohibir l'entrada als comensals que demanen taula només per una persona. Aleguen que els perjudica el negoci, ja que els surt més a compte esperar-se i destinar l'espai als grups de turistes.
Clar, això també traia el País divendres passat, que ho vam comentar, de fet, i potser avui també en temps de tertúlia amb el Joan Bordeus, l'Helena Freixa, l'Estefania Molina i el Ferran Caballero, ho comentarem. Prop de 7.000 persones s'estan tatuant la Declaració dels Drets Humans?
Sí, es tracta d'un projecte d'art internacional que pretén tatuar el document del 1948 a la pell de 6.773 persones.
Molt bé.
Cada una d'elles es tatua una lletra de l'escrit i, de moment, 4.600 persones ja ho han fet. Ara per ara, els primers 23 articles ja es poden llegir sobre la seva pell. Ho recull The Guardian.
Tot molt lògic i normal. A veure, 9 de cada 10 mares se senten jutjades pel fet de tenir fills.
Sí, així ho assenyala un estudi realitzat a 14.000 dones impulsat per la investigadora catalana Laura Sagner. Apunta que a 12.000 d'elles se'ls qüestiona el fet de donar el pit massa temps o no fer els deures amb la filla. A més, 7 de cada 10 se senten culpables per voler ser perfectes. Destaca sobretot que els judicis no només venen de l'entorn familiar. Ho llegim a l'Espanyol.
I atenció a això, perquè d'entrada ja ha dividit la redacció del món a RAC1. Si ets dels que llença el líquid de la part superior del iogurt, aquest líquid que d'entrada és de tot menys agradable, has de saber que no t'estàs menjant el iogurt, Mar, com toca.
Així ho adverteix la nutricionista Gemma Nogueira a l'Espanyol. Segons explica, aquest líquid anomenat sèrum proteic és una font essencial de nutrients. Adverteix que l'aparició del líquid no està relacionat amb el mal estat del iogurt ni amb els bacteris, sinó que es tracta d'una rica combinació de proteïnes, minerals i altres components saludables.
I a les 7:43, la notícia més dolça.
A les... Xocolata Jolong t'ofereix la notícia més dolça.
A Alaska, els treballadors d'un centre de protecció d'animals abracen una morsa 24 hores al dia. L'animal només té un mes de vida i és orfe. Se la van trobar a pocs quilòmetres de terra a l'oceà Pacífic i, en detectar-li una possible infecció, van endur-se-la al centre. Ara, des d'allà, li han recetat manyagues tota l'estona per suplir l'amor que rebria de la seva mare en condicions òptimes. A més, per millorar la seva salut, li donen menjar cada 3 hores. D'aquesta manera, promouen el seu desenvolupament i alhora l'ajuden a mantenir la calma. Ho llegim a Metro.
A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
Un minut i clavarem 7:45 del matí. Premsa econòmica. Les hores extres no pagades impedeixen crear gairebé 65.000 llocs de treball.
Són les dades que revela l'Institut Nacional d'Estadística pel segon trimestre de 2023 a Espanya. Segons aquest estudi, els autònoms han treballat cada setmana gairebé 2.580 hores extraordinàries no remunerades. D'aquesta manera, les empreses s'han estalviat el pagament de 64.490 feines a temps complet. Les dades també revelen que els homes han fet més hores extres sense pagar que les dones. I pel que fa als sectors, el que surt més perjudicat és el de l'educació. Ho llegim a l'Economista.
Les empreses europees perden 100.000 milions d'euros, 100.000 milions, per les operacions a Rússia.
Així ho revela una anàlisi del Financial Times que assegura que 176 grans empreses han registrat deterioracions d'actius, càrrecs relacionats amb el canvi de divises i altres despeses úniques com a resultat de la venda, tancament o reducció de negocis russos. En total han sofert almenys 100.000 milions d'euros en pèrdues directes des que va començar la invasió d'Ucraïna ara fa poc més d'un any. Ho llegim al Financial Times.
Premsa esportiva, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
El PSG prepara una oferta per Ansu Fati.
El diari AS publica que els parisencs van darrere el seu fitxatge per petició expressa de Luis Enrique. Segons aquesta informació, el tècnic té molta confiança en un jugador que ja va dirigir la selecció espanyola i que no és titular indiscutible al Barça. La premsa de Barcelona, mentrestant, diu que el jugador manté la seva decisió de triomfar al club.
Per cert, que diversos triatletes es posen malalts pel mal estat de l'aigua al Regne Unit.
Sí, són participants del Campionat del Món de Triatló celebrat a Sunderland. Dels 2.000 participants, 57, segons el Servei de Salut Britànic, tenen malestar i diarrees a causa dels bacteris de la platja de Roker. El tema és que és a raó del Brexit, que el Regne Unit ha relaxat el control sobre la qualitat de l'aigua. Aquestes aigües arriben sense tractar el mar i provoquen nivells de contaminació elevats. El tema ha generat polèmica perquè el triatló és prova olímpica i el Mundial és el principal filtre de classificació per París 2024. Tot plegat ho llegim al The Guardian.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tenéis una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La notícia freak.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Un Golden Retriever s'ha fet viral per ser el pitjor gos de vigilància del món i acabar-se fent amic del lladre dels seus amos.
Mira.
Aquests dies circula per San Diego, a Califòrnia, un vídeo que mostra com un lladre es cola a un garatge privat amb la intenció de robar una bicicleta. I en aquell moment el gos de la casa, en lloc d'abordar o atacar-lo, decideix mostrar-li les seves ganes de jugar amb ell. En aquest moment el lladre li diu que és el gos més guai que ha conegut mai i tot seguit se'n va amb la bicicleta valorada en més de 1.200 euros. Ara la policia demana col·laboració ciutadana per trobar el lladre.
Bueno, potser el Golden Retriever el que estava era intentant entretenir el lladre.
Bueno, no?
Jugo amb ell i tal, el distrec...
Són
i...
molt espavilats.
Són molt espavilats, podria però bueno, al final, diguéssim... La bicicleta se la van dur. On hi ha Salmo aquest matí?
Doncs a gairebé tots els mitjans que es fan ressò de l'allau de crítiques que ha rebut Cristina Pedroche després de publicar unes imatges del seu postpart a les xarxes socials.
A les imatges apareix en biquini i presumeix de tenir un cos molt estilitzat, tot i fer només 3 setmanes que va donar a llum. Les acompanya d'un text en què diu: aquí no hi ha sort ni miracles, hi ha molta preparació abans i durant l'embaràs, vida saludable, esport, menjar sa i meditació. Aquestes paraules no han agradat gens als seus seguidors, que critiquen que no tothom es pot recuperar igual i l'acusen de perjudicar altres mares.
Avui, per cert, Cristina Pedroche, abans de que anéssim a dormir, ha fet un comunicat molt més llarg que diu que és esgotador haver d'explicar cada cosa que faig i haver de rebre tot aquest odi sempre. És culpa meva per compartir res. No pensava que es anés a liar tant. Llavors, ella explica que, igual que ha compartit les coses bones, també ha compartit les coses dolentes i demana que, si us plau, la respectin. Avui, Joe, que és Sant Gaietà, és aniversari de...
L'actriu i model Paula Echevarría, Velvet Gran Reserva, que en fa 46, la també actriu Charlize Theron, Monster Mad Max, que en fa 48, el cantant i compositor colombià Carlos Vives, llevament tu bicicleta, que en fa 62, i el cantant d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, que fa 65 anys.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I quina contraportada no ens podem perdre avui, Marc?
La de La Vanguardia. Entrevista en l'exespia Fernando San Agustín. Militar de formació, defineix un espia com aquell home o dona que treballa en silenci i que ningú valore. Segons explica, la seva vocació d'espia ve d'haver nascut al final de la Guerra Civil. Des de jovenet vaig entendre que calia passar de la dictadura de la democràcia i vaig contribuir, confesse. Quan se li pregunta per un secret que es pugui revelar, respon: els generals russos, si veuen, canten cançons populars espanyoles.
10 minuts i clavarem les 8 en punt del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... En les properes hores els bombers esperen donar per controlar l'incendi que aquest cap de setmana ha cremat prop de 600 hectàrees a l'Alt Empordà. Els agents rurals investiguen com es va originar, tot i que tenen clar que va ser per acció humana. Avui hi ha 60 municipis que tenen perill molt alt o extrem de patir un incendi. Sobretot són els de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i els dos empordans. A banda, està prohibit anar al massís del Montgrí, al Cap de Creus i a la Serra de l'Albera. Coincidint amb els incendis, aquest cap de setmana els bombers han rescatat 7 persones en zones de muntanya. Des de principis d'any ja han fet més de 850 actuacions. Són un 25% més que ara fa un any. Ja ha començat el compte enrere per la data clau del 17 d'agost, quan s'han de constituir la mesa del Congrés espanyol. Quan falten 10 dies, tot just, Vox fa un gir de guió i ofereix els seus vots sense condicions al PP. Avui l'Ajuntament de Barcelona comença a revisar 800 palmeres, com la que va caure dijous al passat al Raval i que va matar una noia de 20 anys. Recordem, el govern municipal no descarta tancar alguns parcs si creuen que hi ha risc que hi hagi noves caigudes. Els Mossos d'Esquadra alerten que circula per internet una estafa en què els pirates informàtics es fan passar per Netflix. Informen l'usuari que la seva subscripció ha caducat i roba les dades bancàries de la víctima a través d'un formulari. El cap de setmana ha deixat un altre mort per ofegament a una altra platja. Aquest cas es tracta d'un jove de 26 anys que va morir a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. A més, els bombers busquen un home de 32 anys que ahir va caure al riu Ebre. Cap de setmana negra, a més a les carreteres, han mort 3 persones en accidents de trànsit i ja en són 95 des de principis d'any. De mitjana, des de l'1 de gener, a les carreteres ha mort una persona cada 2 dies. I als esports, el Girona guanya el trofeu Costa Brava per 2-1 contra la Lazio i tanca una bona pretemporada amb 4 victòries en 6 partits. Mentrestant, Dembélé s'entrena obligat amb el Barça mentre no es tanca la seva sortida al PSG. El club està revisant el seu contracte i encara no ha enviat la documentació per tramitar el traspàs. 8 minuts i les 8.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
El preu Lidl és el millor preu.
Pizzas fresques Chef Select ara des d'un en 85, t'estalvies fins a un 26%. I un quilo de nectarines per un en 29, t'estalvies un 35%. Lidl marca la diferència.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el raïm sense llavors a només 1,29 al mig quilo. Afanya't, per cada compra de 50 euros o més a Aldi, guanyes un regal segur de 50 euros en experiències. Puja els teus tiquets fins al 15 d'agost i, a més, entra al sorteig de grans premis. Més informació a aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Matí, aquesta hora i aquest flow, us presentem el plaer d'estiu d'una persona coneguda de casa nostra. Quin plaer explorem avui, Zoé?
Doncs avui explorem el millor plaer d'estiu, que és el del McLari i que jo també el comparteixo.
El que a mi m'agrada fer l'estiu, que no sempre puc, és anar a una cantada d'havaneres. Sempre que estic per algun poble, en alguna festa major, i veig que n'hi ha alguna de programada, doncs m'hi escapo, perquè per mi això em recorda l'estiu de quan jo era petit, que anava a les cantades d'havaneres que feien a Samalús, i m'encantava.
Mentre li cantes un havaner amb la guitarra, ella mou el cul, vol ensenyar els
pits. Per aquella gent que a vegades diu està tot perdut, diu no. Encara hi ha esperança. I hi ha esperança, sobretot, amb la Zoé, que té entre 8 i 9 anys...
23, concretament, però sí, 8 i 9 anys.
I li encanten les havaneres.
M'encanten les
havaneres. Això ho vam descobrir abans de començar la temporada, sí. En una reunió que t'encanten les havaneres.
Sí, i us veu quedar tots molt parats, i és una cosa que em sorprèn.
No, sí, estan molt bé les havaneres.
Estan superbé les havaneres. Jo tinc una playlist, una llista de Spotify, i cada matí, ara no perquè em llevo molt d'hora i seria una mica estrany, però cada matí em poso havaneres per anar a treballar, per esmorzar...
Sí, sí, de debò, em sembla meravellós. A tot cas, Zoé, què haurien de saber avui tots els amants com tu de les havaneres?
Doncs mira, la primera cosa que hem de saber és que els cubans no coneixen les havaneres, tot i que van venir de Cuba.
Ah.
Els que la coneixen és perquè l'han reprès pel ressò que ha tingut aquí i ara la reivindiquen. Això ho han explicat, per exemple, alguns grups catalans havaneres que han fet gira per allà i ho han descobert.
Cert.
En fi, de fet, ara ni diem havaneres, però al principi es deien americanes quan van arribar a Catalunya. Van arribar gràcies als catalans que tornaven de Cuba després de la guerra de la independència, al segle XX, i com que es deia que tornaven de les Amèriques, li va quedar aquest nom, americanes. És curiós, si més no.
Sí. Per cert, per què és típic beure rom?
Ah, mira, doncs també tinc la resposta. És típic perquè es diu que quan els mariners catalans van tornar de Cuba, van portar el rom cap aquí i van agafar el costum d'anar a les tavernes a beure rom i a cantar havaneres per superar la nostàlgia de tot el que havien deixat enrere i oblidar una mica les seves penes, i això ha perdurat fins a dia d'avui.
Mira.
Interessant.
Sí.
I ja per acabar, la primera havanera escrita en català és la Gavina de Frederic Sirés de l'any 1924, que és aquesta.
Quan la vegis sola, la quieta una...
Aprofito també per dir que és la meva preferida, però la més popular i la que ha marcat un abans i un després, lògicament, és El meu avi, del compositor i militar Ortega Monasterio.
El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
Però que els que esteu escoltant a la ràdio, des de casa, des del cotxe, des d'on sigueu, hauríeu de veure la cara que fa la Zoé, que és de...
Tinc 80 anys.
De felicitat pura.
En fi, jo per acabar volia donar una petita dada sobre aquesta cançó, que és que l'Ortega Monasterio la va compondre en només 4 hores d'un dia que va anar al restaurant Xivarri de Palamós, i és un dia que feia molt vent, se'n van recordar del seu avi i va decidir escriure-la. I no és tan antiga com ens pensem, perquè tu ara diries que potser fa 200 anys aquesta cançó, però no en fa ni 60 que es va crear. De fet, és el 1968, que és el mateix any que, per exemple, la Masia el va guanyar Eurovision, o que es va estrenar la pel·lícula 2001, Una odissea a l'espai, de Stanley Kubrick.
Doncs bé, ja pots anar... Anava a dir, ja pots anar a escoltar havaneres, però no, tens moltes coses a fer que
no ens cal. Vindria que no.
Hem de picar un informatiu.
No toca.
A veure, Eva, pels que avui vulguin anar de concert i no sàpiguen on anar, on poden anar?
Mira, havaneres d'entrada no, però sí que poden anar a veure Crystal Fighters al Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Recordeu que només us parlem d'aquells concerts dels que encara queden entrades. En aquest cas, les podeu trobar disponibles entre els 38 i els 60 euros. Contraprogramant Crystal Fighters, també a la mateixa hora, a les 10 de la nit, concert de Zucchero al Festival Jardins Terra Mar de Sitges. Baila. Podeu trobar entrades entre els 40 i els 63 euros. I més festivals, el Festival White Summer de Pals, hi actua Figaflaues.
tocava amb la mirada. Quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava.
A l'Ivan Caral li encanten els Figaflowers.
Ho apreciem des d'aquí. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada val 12 euros i 4 euros en el cas dels menors de 12 anys. I al Festival Portal Blau hi actua la cantautora Mariola Membrives.
De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita.
L'Ivan és bastant més de Mariola Membrives que dels Figaflowers. Sí.
El concert de Mariola Membrives serà a les 9 de la nit i podeu trobar entrades a 34 euros.
Gràcies, Eva.
A vosaltres.
I arribarem, com sempre, a les 8 del matí amb les vostres peticions musicals, la ràdio vintage i els discos sol·licitats. Dediqueu una cançó a un familiar o un amic pel motiu que vulgueu. Ens podeu fer arribar les peticions a través d'una nota de veu breu al WhatsApp del programa 669-10-10-10. Nota de veu breu al WhatsApp del programa 669-10-10-10. Uns 20 segons ens dieu el vostre nom, des d'on ens escolteu, el nom de la cançó que voleu, a qui li dediqueu i per què. Com, per exemple, ha fet avui la Gemma, de Girona.
M'agradaria dedicar la cançó d'Un altre petó, de Josh Joe, que és un artista brutal, que acaba de treure una cançó, i dedicar-li a les meves millors amigues, les gironines, i enviar-los un petó super, super fort.
Un altre petó, un altre moment, una altra cançó, entre aquesta gent, no sé, ho va dient, tenim tant de temps, mirant els teus llavis, pensant en present. Un altre petó, un altre moment, una altra cançó, entre aquesta gent, no sé, ho va dient, tenim tant de temps, mirant els teus llavis, pensant en present.
Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. Grup Valar.com.